vespre a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem darrere a COPE Lleida. Són les 12:20. Comencem setmana, la darrera, que és sencera del mes de setembre, 23 de setembre. I venim d'un cap de setmana en el que, bé, hem tingut un temps globalment, més proper a la tardor que no pas a l'estiu ja. De fet, ja estem a la tardor, des del... no sé si dissabte o diumenge, mira, mai ho sé, però vaja, que ja estem a la tardor. El canvi climàtic, del qual ja fa temps que en parlem, i que, clar, és tan progressiu i tan lent que finalment ens ha enganxat i ens ha atropellat, i ni l'hem vist venir. Mira que ens ho han dit durant anys, però s'està deixant notar a les comarques de Lleida. El notem, i de quina manera? Com ho notem? Doncs, mira, en les darreres dues dècades s'han registrat tempestes de pedra que són més grans, o sigui, tenen més mida, i a més el... tot això s'ha traduït en que hi hagi més pèrdues, més problemes, en fi, que siguin més agressives, més contundents, més fortes, si vols. Un dels grans perills, sobretot a la zona de Lleida, per als cultius i sobretot per la fruita dolça, són aquestes tempestes de pedra. I això ha augmentat, i això és medible, per entendre'ns. Però també ha augmentat el tema dels dies de calor, els dies per sobre dels 30 graus, els dies per sobre dels 40 graus, les temperatures màximes, que sembla que ara quedar-se en 40 graus és que, bueno, fa calor però no tant. Sí, jo quan era petit els 40 graus era una xifra pràcticament d'infern. Bé, doncs tot això és el que ens indica que sí, que el canvi climàtic ja ens afecta, però de ple. I allò que ens pensàvem que era un tema més global, més de tot el món, Lleida és petiteta dins de tot el món, no ens afectarà, doncs sí. Sí que ens ha afectat. Bé, 20-21 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Després d'aquest cap de setmana, sembla que ve el que ens va dir l'Armando Álvarez de la setmana passada, aquest estiuet de Sant Miquel. Sembla, però vaja, no vull dir que no esperis tornar-te a posar en banyador, com el que diu, De moment busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia, també de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Comencem la setmana amb temperatures màximes de 24 graus a Lleida i a Balaguer, 23 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Al Pirineu, cels ennuvolats amb xàfecs i a la resta, cels variables. Avui, vent fluix a moderat de component oest. Aquesta nit, temperatures mínimes de 13 graus a la capital i 7 a la Seu d'Urgell. Demà pel matí, cels ennuvolats tendint per la tarda a cels variables i molta tensió al Pirineu, on no es descarten precipitacions febles i a la resta també possibles ruixats aïllats. Demà les temperatures màximes pugen lleugerament. 25 graus a Lleida, 23 de Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. Demà, vent fluix i variable, predominant per la tarda a la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Va, que fem una ullada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos, i és que un jove de 28 anys, de Fondarella, al Pla d'Urgell, està sent investigat per una suposada agressió sexual a una menor de 15 anys que es va treure la vida la nit de Cap d'Any a la mateixa localitat. El noi està citat a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Lleida el proper 4 d'octubre, i sembla ser que l'investigat i la menor mantenien una relació des de feia uns mesos. Els fets de la passada nit de Cap d'Any van causar una gran commoció al poble i al conjunt de la comarca, ja que la noia era molt coneguda. Els Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació en el seu moment, van concloure que es tractava d'un suïcidi, però amb aquestes investigacions van trobar evidències d'una agressió sexual, i és on es troba aquest tema hores d'ara. Si aquesta presumpta agressió sexual d'aquest jove de 28 anys va poder portar o no el suïcidi d'aquesta menor de 15 anys la nit de Cap d'Any. Déu-n'hi-do. Ho estem recordant al setembre, 9 mesos després, però vaja, que si hi ha indicis, doncs evidentment s'ha d'anar en van i s'ha d'esclarir la veritat. No hi ha per la víctima, per desgràcia, però sí almenys per tota la família i tots els amics i coneguts. Va, ens centrem a la ciutat de Lleida. Un altre d'aquests temes que venen, sembla que van canviant, sembla que tiren en van, després no tiren en van. Et parlo del tema del comerç a la ciutat de Lleida. Fa anys que estem encallats amb aquest tema, però molt encallats. Bé, aquest cap de setmana, en un diari de la ciutat de Lleida, l'alcalde de Lleida, en una entrevista, una de les preguntes que li van formular és en quina situació es troba el pla de l'estació? D'aquest tema n'hem parlat a la tertúlia de polítics des de fa anys. Bé, doncs ara resulta que ha sortit un informe d'Adif que diu que el projecte que va aprovar l'anterior govern és inviable econòmicament. L'alcalde diu que ja vam avisar que no ho veien clar, perquè quan has de construir un terra que no existeix per edificar-hi, després de sobre la repercussió del cos és alta. Bé, total, jo us ho resumeixo ràpid. Adif diu que no ho veu clar, que no, que les obres que s'han de fer són molt més costoses del que se suposa que la vessant comercial ha de traure de l'explotació d'aquests metres quadrats, de la part comercial. L'Ajuntament de Lleida, i Fèlix Arròs en aquest cas, alcalde de Lleida, diu que, clar, com que Adif ha dit això, doncs, bueno, pues que ja està, que no es pot aprovar. Diu que estan mirant com trobar una solució i que hi estan treballant. I que s'ha de deixar clar quins són els usos i l'equilibri que volen. I bé, s'ha de tornar a fer un informe, tornar-lo a presentar i a veure què passa. Recordo que a Madrid mana el PSOE, a la Generalitat del PSC, a l'Ajuntament de Lleida del PSC i a Adif. Bueno, Adif és Adif. Per tant, que es podria arreglar això i que podria anar més fluid? Presumptament, segurament sí. Aquesta és la realitat. Què hi farem? Des de l'oposició, doncs, què diuen? Que l'acusen de prioritzar altres iniciatives, com el parc comercial de Torresalses, en detriment del de l'estació. I el cap de l'oposició a la paeria, el líder del Partit Popular, Xavi Palau, ha qualificat l'anunci de la Rosa de decebedor i ha afegit que haurà de donar moltes explicacions als comerciants i al conjunt del teixit associatiu de la ciutat. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Parlem demà, si vols, a la tertúlia dels polítics. Ja saps que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, doncs perquè ens puguis enviar, entre altres coses, algun tema que vulguis que parlem a la tertúlia dels polítics. I t'anuncio també que a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, s'inicia la segona fase de les obres d'aquest nou edifici de consultes externes. Són uns treballs addicionals que passen per la construcció d'un nou atri altíssima, de tres alçades, que connectarà el nou edifici amb l'edifici principal de l'hospital i després aquell edifici que ja ha quedat allí entremig, que és l'espai hospitalari polivalent, aquell que van fer a correcuita en època de pandèmia, que a hores d'ara no sé si serveix o no serveix, i allí està. Bueno, costarà 3,3 milions d'euros, és un atri que, a més, el que farà és reduir la disgregació arquitectònica del conjunt d'espais. Bé, és un poti-poti d'espais allí que han anat construint i que no queda gens bé, però bueno, allí ho tenim. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va assegurar ahir a Torregrossa que els nous ajuts a les cooperatives primaran la incorporació dels joves a aquest sector perquè d'aquesta manera contribuirà a frenar l'èxode d'habitants de les zones rurals. Així, aquesta convocatòria premiarà les cooperatives que incorporin joves als seus consells rectors o aquells amb socis que vulguin augmentar la producció. I és que la Generalitat destinarà un total de 19,5 milions d'euros a la promoció del cooperativisme a través dels ajuts d'Impuls COP, que també busquen aconseguir la transformació digital i la mecanització del sector, així com facilitar la comercialització. Serà aquest proper dimecres quan està previst que s'obri la convocatòria per sol·licitar aquests esmentats ajuts. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
2:15, fem una pausa i de seguida rebem els consells legals des de Cudos Consultors.
Té problemes amb els bancs? IRPH? Problemes de phishing? O càrrecs no autoritzats? Targeta revolving? Fitxers d'amorosos? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari. Disposem de més de 40 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa l'assessorament total que necessita. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973-2828-18. Una consulta a temps li estalviarà futurs maldecaps.
We love InLingua. Si vols millorar el teu nivell d'idiomes, vine a InLingua, fes un test de nivell i assegura't una plaça. Totes les modalitats, nivells i horaris, també dissabtes al matí.
Per als nostres alumnes, classes gratuïtes de preparació als exàmens oficials d'anglès, francès i alemany, amb més del 90% d'aprovats.
Inici del curs per a nens i joves el 9 de setembre i per a adults l'1 d'octubre.
Informa't a InLingua Lleida, Rovira Roure 9, al 973-240716
o a inlingualleida.es.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletón sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973-44-35-34.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
For a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday.
Els consells legals que ens arriben cada setmana amb els amics de Cudos Consultors els trobes a internet cudosconsultors.com. Ja saps que estan a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida. Els tenim al passeig de Ronda número 57, però si vols un consell, escolta, si passes per allí, cap problema, entres i t'atendran i veuràs les magnífiques instal·lacions que tenen. Però, si vols un consell, aquest primer contacte, aquesta primera vegada d'explicar el que et passi i que t'assignin una persona, ho pots fer per telèfon. 973-2828-18, és fàcil de recordar. És un telèfon d'aquells que et pots deixar anotat perquè igual avui no tens cap mena de problema ni cap necessitat de parlar amb un advocat o un advocat, però qui sap. 973-2828-18, Cudos Consultors. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, anem a parlar d'un tema avui que la gent, a vegades, això està al carrer, sobretot quan passen certes històries. Després és veritat que la societat ens oblidem i tornem a recordar-ho quan torna a passar una altra cosa. I és que hi ha delinqüents que, pel que sigui, haurien d'estar a la presó i no ho estan, o surten amb algun permís i tornen a delinquir. I si delinquen contra un individu, una persona, una ciutadana, un ciutadà, normalment són insolvents. Qui se'n fa càrrec d'això? Les institucions o qui se n'ha de fer càrrec, Josep Lluís?
Bé, és un tema efectivament, jo crec que desconegut, però a la vegada recurrent. I el tema de la responsabilitat de l'administració per delictes comeses per persones que, per simplificar una mica, podríem dir que tindrien que estar a la presó, uh-huh, o no tindrien que estar aquí. És un tema que passa sovint, no? Doncs, parlem sovint de la responsabilitat de les administracions per qualsevol cosa, no? Per un clot en una carretera sí. o per un mal servei hospitalari, però també es planteja qüestions d'aquest tipus i s'ha de dir que en aquest cas els tribunals, davant d'aquesta situació de conflicte, han sigut bastant generosos en aquests casos amb les víctimes, tot i que no hi ha una unanimitat. Aleshores, ens plantegem en casos en què l'administració pública, un agent de l'administració pública, de manera deliberada o de manera absolutament involuntària, una persona es troba en llibertat, sigui per un permís penitenciari, per una sortida, per una llibertat condicional, per un indult, per una fuga, val? Per presos erròniament escarcelats, persones que tenien una ordre d'expulsió i no s'han expulsat, o que hi ha hagut una demora amb l'execució d'una pena. I ara se planteja els fets comesos en aquests casos, a veure quin és el responsable, més enllà del propi delinqüent, evidentment. Perquè, evidentment, si anem a...
Hi ha un imperfet que el delinqüent no es farà càrrec de res.
Probablement no. Hi ha una qüestió que el que fica en dubte és la causalitat, és a dir, aquella persona ja tenia una perillositat prèvia, no? Aleshores, si total o parcialment, perquè també es planteja aquí la qüestió de parcialitat, té que ser l'administració qui assumeix aquestes qüestions, no? Aleshores, bueno, aquesta és una qüestió discutible, una qüestió de que els tribunals han sigut generosos, tot i que hi ha casos en què la resposta és negativa. A veure, ja. Afortunadament ara aquí ja el tema del terrorisme està superat, però evidentment quan hi havia un comando no hi havia una sola persona, hi havia dos o tres o quatre o cinc. I una sí que potser tenia que estar la persona i tal, però els demés no. En aquests casos d'aquí sembla que no hi havia aquesta responsabilitat. Però en els altres casos sí que hi ha la possibilitat de que, dic, total o parcialment, això sí que assumit per l'administració, en aquests casos que he parlat abans, escarcelacions, fugues, o també un cas que alguns casos que es donen freqüentment, que persones que entren en el país legalment quan no tenien que entrar, és a dir, perquè entrar al país hi ha una sèrie de condicions, per exemple, no tindre determinats delictes, no tindre antecedents penals, hi ha persones que entren en el país perquè això no es verifique o perquè això no es verifique bé. Cometen un delicte aquí, a vegades prou greu, han tingut algun exemple sí. aquí a Lleida, i aleshores el que fa l'administració és assumir aquesta responsabilitat perquè no ha fet la feina ben feta de verificar aquesta persona i permetre que estigui aquí. O sigui que hi ha casos, i pensem que moltes vegades parlem de la delinqüència, de la reincidència, és a dir, que comet un delicte ja l'havia comès abans, doncs caldria veure quina és la situació d'aquesta persona reincident, perquè a lo millor podria haver un cas de responsabilitat d'administració en el qual, doncs, dintre del mal, potser cal que la persona, la víctima, verifique quines opcions té.
Clar, estem parlant de que depèn de la jutgessa o el jutge que et toqui, doncs et pot anar millor o pitjor. Potser faria falta un criteri comú de dir, escolta, això sempre serà així, que no deu de ser gens fàcil.
Bueno, no sempre és gens fàcil i no sempre és gens fàcil determinar el quant econòmicament què me correspon. Bueno, home, aquí caldrà veure, normalment la gent, clar, quan pren aquestes mesures d'iniciar una acció de responsabilitat és perquè, bueno, les conseqüències han sigut greus. I crec que quan les conseqüències han sigut greus, bueno, cal analitzar el cas, cal buscar un professional i cal veure quines possibilitats tens, però moltes vegades és que, clar, la cosa és prou greu com per tindre aquesta, entre cometes, necessitat de tirar endavant a pesar del risc.
Clar. Doncs Josep Lluís Gómez, advocat, el trobes a Q2 Consultors, 973-28-28-18, ens ha donat aquest consell setmanal legal que tenim els dilluns. Josep Lluís, bona setmana.
Gràcies, Ricard, bona setmana.
Vinga, que tot seguit ja parlem d'esports. Abans...
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Que anem directes ja cap a la una de la tarda, parlem d'esports a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports de tots els dilluns. A poc a poc es van incorporant doncs, disciplines ja al que és les lligues regulars, les fases regulars de les lligues. Encara ens faltarà l'hoquei, encara ens falta el bàsquet, però això ja és qüestió d'una setmana. D'altres que sí que els tenim en marxa, doncs el futbol, amb notícies de tot, bones i dolentes, aquest cap de setmana. No hi ha manera de que quadrem un cap de setmana allò perfecte, però vaja, de fet, més dolentes que bones. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, ha estat un cap de setmana, des del punt de vista del futbol, en el que el Lleida Esportiu ens ha donat una victòria de prestigi i importantíssima davant del que hores d'ara era el líder i estava escapat a 4 punts, que és molt d'hora, però estava a 4 punts amb tan poques jornades. El Lleida entra a zona de play-off, estem molt a l'inici, però sempre és millor moure's per zona de dalt que no pas haver de fer l'esprint final. 8 punts, 2 victòries, 2 empats. Ahir es va guanyar el Sant Andreu a domicili, 0-2, que era el primer, que queda amb 9 punts i, per tant, estan tots amb un mocador. Derrota del Mollerús a casa, 2-3, davant del Reus. Empat de l'Atlètic Lleida, 0-0, davant del Sant Cristóbal a casa i derrota de la M femení a la seva visita al Baleares Futbol Club per 1-0. Aquest és el balanç de futbol d'aquest cap de setmana.
Sí, és el balanç dels partits. Després també hi ha les categories ja territorials, primera, segona, tercera, catalana, que també s'han iniciat. I, evidentment, si ens centrem en el partit del Narcís Sala, aquest 0-2, jo signava l'empat.
Deixem que saludi l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, que s'incorpora ara mateix. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, estàvem dient que el cap de setmana, pel que fa a futbol, llevat de la victòria del Lleida Esportiu, la resta, empat de l'Atlètic Lleida, derrota del Mollerussa i derrota de la M femení.
A part, derrotes dures, perquè tant la M com el Mollerussa, almenys a l'última jornada, a l'última jugada del partit.
Que fan mal.
El qual és encara més dolorós. Al final és igual perdre amb un gol al minut 1 que al minut 95, efectes de resultats, però, home, fa mal. I a part és que va ser calcat tant als dos partits. L'última jugada, patapam.
Déu-n'hi-do.
Bueno,
i el Mollerussa és que el Mollerussa és la segona vegada que li passe, perquè li va passar al camp del Sabadell B, que anava guanyant 1-2, i ha perdut 3 punts. Perquè el Sabadell B va perdre 2, de victòria i empat són 2, que fa molt mal, quan vas guanyant i t'empaten. I aquest cas era un punt davant del Reus. N'ha perdut 3 a l'últim minut, el Mollerussa.
No, i la de la M amb el Balears és increïble, perquè entre el partit de Copa, que al final passa a la tanda de penals, i el de Lliga, Rubén López ho deia, no? Segurament són els dos partits que hem generat més des de que jo estic a la banqueta de l'AM i al final un l'acabes guanyant als penals perquè era una eliminatòria, perquè si no l'haguessis empatat i l'altre el perds amb un gol al minut 94. Bueno, coses del futbol. És important no ficar-se nerviosos perquè això tot just acaba de començar.
I tant. Parlàvem d'aquesta victòria del Lleida Esportiu, Sergi. No sabem si al final el Sant Andreu serà un rival directe, però important, de moment estava el líder, important haver-lo guanyat a domicili.
Home, jo firmava l'empat, t'he dit, signava l'empat sí. El dilluns, signava l'empat el diumenge al migdia i signava l'empat al minut 30 de la primera part. És a dir, i quan vaig veure el gol d'Adri Genebes, fins i tot vaig paralitzar una miqueta el sofà perquè, per això ha entrat, dic que això és gol, 0-1, no? I després va ser un patiment total. La victòria per mi té un valor indiscutible i inqüestionable per la vàlua del rival. I és que jo vaig veure molt bé el Sant Andreu, que va sortir des del minut 1 sabent el que havia de fer, connectant molt bé amb els seus jugadors del centre i buscant, evidentment, ràpidament les bandes i creant molts problemes. El Sant Andreu està molt ben reforçat amb dos jugadors de la categoria molt bons, com són Lucas Vinya per la banda esquerra i, sobretot, Max Marcet, que va estar l'any passat al Cerdanyola. És un malson, Max Marcet, lluita, penca, treballa, distribueix, és a dir, és un molt bon jugador, no? I a part sabien el que havien de fer. Nosaltres, el Lleida, Primer de tot, vam guanyar com ens hem guanyat moltes vegades. Vam rematar dos vegades a la porteria rival, dos, perquè no en va haver més, no va haver tres, eh? Dos, i vam fer dos gols, 0-2.
Ja està bé, que ens passi alguna vegada.
Vam sortir amb una alineació, semblava més defensiva per la possibilitat de Fuentes, i fixa't tu, per l'eix central van passar sis jugadors, sis. Els que van començar de lateral, com són Campins i Mario, van acabar com a centrals. A més, per allà van passar Solves Inmens, Fuentes, Operé i parcialment Òscar Rubio. Va fer un exercici de supervivència. Amb 0-1, Marc García fa dos canvis a la mitja part, perquè teníem aquest problema de la mitja part i va fer els canvis guanyant. I després, en aquest cas, estarà content Albert Escuer perquè sempre ha estat un gran defensor d'Iñaki. Fins i tot quan les coses no li anaven bé. A Iñaki va fer una aturada espectacular al minut 12 amb empat a 0. Clau després pel que va passar després.
Sí, home, jo sempre he pensat que Iñaki per mi és un dels millors porters de la categoria. A primera res potser patiria més, perquè per al pateix. De fet, ahir les dues grans aturades que fa, la primera ve d'una semi errada perquè es queda a mitja sortida.
Sí, correcte.
El que passa que després, reacciona molt bé perquè treu la primera rematada i la segona és de gat. O sigui, és, jo crec que és l'aturada de la jornada i no sé si de la temporada. Vull dir, és brutal la segona que treu Iñaki Álvarez. És veritat, jo sempre l'he defensat perquè jo crec que per la categoria el Lleida difícilment podria tenir un millor porter. I ho dius molt bé, Sergi, al final del futbol es decideix a les àrees i ahir a les àrees, doncs, Iñaki Álvarez va estar extraordinari i nosaltres vam estar letals, com bé dius, 100% d'efectivitat. I és una victòria d'aquelles que, com diu el típic tòpic, és de 6 punts, no? Perquè són els 3 que traus tu i els 3 que li traus a un rival que era el líder de la categoria. I jo aniria una miqueteta més enllà. Jo recordo que quan va sortir el calendari ens van ficar tots les mans al cap, sí, perquè vam dir, hòstia, comencem a Eivissa, que no és fàcil, i per bé que porta 3 punts, però ojo, que l'Eivissa ha empatat a Cornellà i ha empatat a Sabadell. Després teníem Baleares i Cornellà a porta tancada al Camp d'Esports, on hem estat capaços de treure 4 punts, i el desplaçament a Sant Andreu. Aleshores, jo crec que arrencar amb 8 punts, amb aquest inici de temporada que teníem, és extraordinari, i ara ja al final del Tourmalet de la setmana que ve amb el Sabadell, en un partit que, si som capaços de treure, doncs jo crec que l'inici de temporada de Lleida haurà estat impecable.
Sí, dos cosetes també per acabar el tema del Lleida Club de Futbol. Primer, el paper de Naranjo també. Jo demanava la setmana passada aquí que faltava una millor connexió amb el davanter, però és que el primer gol, el golàs que marca Adri Gené, arriba també gràcies a l'acció de Naranjo, amb una jugada que tenia desavantatge, una pilota llarga, és a dir, va ser una pilota llarga del Lleida perquè estàvem traient aigua com podíem, és a dir, Naranjo amb un central molt ràpid, com és el del Sant Andreu, li va guanyar la posició per velocitat. No serà un virtuós amb el peu, però sí que té aquesta potència i aquesta velocitat que ens pot donar molt, no? I això ja va generar el desconcert amb la defensa del Sant Andreu, la passada cap a Adri Gené i la rematada d'Adri Gené, que és de primera divisió, l'escaire esquerra de la porteria de Nil, no? I el paper de Naranjo i també, evidentment, el paper d'Adri Gené, tant al camp com fora. Me va agradar molt el que va parlar fora al micròfon de la xarxa a l'acabar, més enllà de les seves paraules de l'eufòria per la victòria i pels 3 punts. Jo crec que va saber transmetre, que això sí que és difícil per part del que és l'emissor al receptor, en aquest cas, positivisme, bon rotllo, il·lusió de cara al futur, i crec que Adri Gené és un 10, a més de l'accent lleidatà, que ho està demostrant tant al camp com també fora del camp amb aquestes paraules.
I a més, amb la parella Naranjo-Adri, jo crec que tenim una cosa que l'any passat no teníem, o sigui, amb Xuli Montero per qualitat i a final de temporada el número de gols potser serà similar, però Xuli era un home que a l'hora de treballar doncs era una mica dropo, no ens enganyem,
no,
i Montero hi havia moments que desconnectava. Adri, Gené i Naranjo ahir fan dues maratons.
Sí.
O sigui, el treball que fan, o sigui, més enllà de que al final marquen les dues colilles, el treball que fan de desgast i de ser la primera línia de pressió en la sortida de pilota del Sant Andreu és extraordinària. Llavors, jo crec que més enllà del que ens puguin aportar de cara a Barraca, que al final els davanters el que els demanen és els gols, tant Adri com Guillem Naranjo aporten molt de treball a l'equip.
Per això vull valorar també a Naranjo. Ahir va marcar el seu primer gol, sí, però el primer gol és d'una pilota llarga, ja no havia jugada, eh? Allà era el central del Sant Andreu qui tenia l'avantatge. Però ell la va lluitar, la va treballar, li va guanyar la carrera, que el central de Sant Andreu és ràpid i a partir d'aquell desconcert la pilota arriba a Adri Gené i el 0-1. I per acabar també una miqueteta de justícia poètica. Ahir van guanyar el verd com ens van guanyar nosaltres moltes vegades l'any passat.
Bueno, però això és bona senyal.
Sí, perfecte, 0-2, sí.
L'any passat, amb els equips de dalt, doncs el problema que teníem és que no hi havia manera de guanyar-los, els competíem i en alguns casos mereixíem més dels resultats que vam tenir, però no hi havia manera, i en guanyar els de dalt, doncs, a més de competir, doncs es centraven punts, no? I això és clau perquè, insisteixo, teníem un inici de temporada complicadíssim i l'estem traient molt bé. Cosa que l'endari ja fa baixada. Jo vull pensar que si amb els de dalt hem tingut aquest nivell de competitivitat i d'efectivitat, doncs, home, quan el calendari faci baixada, bueno, no sé, jo vull pensar que aquell Lleida fa molt bona pinta.
No, a més, aquest punt va ser frustrant, l'any passat, jugar contra els de dalt i no traure cap resultat amb els de dalt i seguir a la lluita, sí. Va ser molt frustrant. Entenc l'aficionat que a vegades era un... Escolta, què passa, no, aquí? Sort que després els altres anaven punxant, amb els de baix no punxaven mai, i allí vam estar fins al final.
Sí, però
hem de pensar... I al final el futbol són detalls. O sigui, ahir jo crec que la doble aturada d'Iñaki ho canvia tot. Perquè sí, tu al Narcís Sala, minut 10-15, et fiques 1-0 en contra amb aquell camp, amb aquella afició, amb aquell ambient, i ostres...
Difícil aixecar-ho, allò.
Has de pedalar molt, per aixecar-ho. No,
i avui criticaríem a Marc García el que és el futbol. Té raó l'Albert. Si hi ha aquell gol, que era gol, sense la mà d'Iñaki, sí. Ara estaríem criticant a Marc García perquè ha ficat a Fuentes, etc. El futbol és així, eh? És a dir...
Amb un gol canvia tot.
Sí.
No, i contra el Balears mateix, és cert que l'any passat remuntem 3 partits en el descompte, però remuntem amb gent a les grades. O sigui, aixecar-li un 0-2 al Balears
sí. Amb
el camp buit també té mèrit. Que sí, que és cert que li expulsen un jugador i es queden en 10, però bueno,
ho has d'aixecar.
Aleshores, bueno, de moment en guany totes ens ponen. Bueno, ja està bé, sí.
Ens queden 8 minuts i escaig per arribar a la 1. Sí, aquest és el final d'aquesta primera etapa de muntanya.
Totes ho són, per mi, de muntanya.
Bueno, sí, però...
Que per cert, s'ha generat una mica de polèmica a xarxes amb el tema del Sabadell, perquè el club ha publicat una mica, doncs, la logística pel partit. Sí. I un dels punts és que al minut 30 tanquen portes.
Sí, això no ho entenc. Jo crec que això li hem de donar una volta. I
és que jo crec... Jo és que més enllà de que no ho entenc, és que no sé ni si és legal.
Correcte.
És a dir, jo pago una entrada per entrar a un recinte i tu el que no pots fer és tancar-me en aquest recinte.
Això no sé si és legal.
Si nosaltres anem a Saragossa a veure el bàsquet, si arribem tard no podrem accedir.
Clar.
O algú es pot... Jo crec que es pot trobar indisposat, o pot passar alguna cosa. Jo crec que el club li ha de donar un tom
Que és veritat que s'ha detectat a la passada temporada a vegades mal ús dels carnets, d'acord, has d'intentar evitar, tens torns, no es poden fer, ni a nivell econòmic ni a nivell d'obres, però és evident que lo del minut 30 que no es pugui entrar, per mi és un error que li hem de donar una volta. Lo del DNI, de tenir un major control, se pot entendre, que hi hagi un pla d'igualtat, però és evident que ha d'haver com a mínim una porta oberta i més boques també d'accés, ja que busques aquesta rigorositat, també has de tenir més boques d'accés per l'obertura, però jo crec que el club li ha de donar una volta, i evidentment queden encara una setmana per donar-li una volta amb aquesta pràctica, que jo crec que estic d'acord amb el Verd Square. Som-hi!
Espera, abans d'això, perquè sé que l'Albert, l'Albert i qualsevol persona, s'ha confirmat ja que Marc-André Ter Stegen té trencat el tendó rotulià de la genoll dret, això són 8 mesos.
Jo crec que el comitè de competició hauria d'entrar d'ofici i fotre-li 3 mesos de sanció a Jeremy Pino, perquè el que fa és absolutament impresentable. El que li fa a Jeremy Pino a Marc-André Ter Stegen...
Parles amb el Sal, no? Ho has posat en xarxes.
És de molt mal company i pitjor persona fer el que va fer Jeremy Pino, que no té cap possibilitat d'arribar a la pilota, que no està bloquejant a cap central, que no pinta res i que es veu com el tio mire i salta d'esquena tocant a Ter Stegen. De fet, quan cau Ter Stegen a terra, el primer que va cap allà a mirar-ho és el mateix Pino, que es fot les mans al cap perquè se'n dona compte del que ha fet.
Hi ha la fotografia.
Molt lleig el que va fer Jeremy Pino. Jo crec que aquestes accions s'haurien de castigar durament. perquè pot passar el que desgraciadament ahir va passar.
Sí, sí. A més, el que són les coses, també. Just el moment en el que Neuer es retira de la selecció alemana, que tant havia demanat Ter Stegen i que tant havia treballat per això, doncs 8 mesos de baixa és aquesta lesió, 8 mesos de baixa. O sigui, és tota la temporada, això, ja.
Sí. És terrible, és terrible. Però el Barça també, el Barça és admirable que està fent aquest any,
Sí, sí,
amb la Masia, una 5 ahir, Una 5.
Albert Square, 5 minuts per arribar a la 1. La setmana vinent s'estrena ja el Força Lleida
a Saragossa, la CB, no, Albert? D'Egipte a Saragossa?
Sí, senyor, allí estaré.
Per cert, què tal les piràmides?
Espera, home, Sergi.
Home, jo sé, això és una mica provincial, però home.
No, ja ho sé. El Força Lleida, Albert, està presentant jugadors, té plantilla tancada, estan preparats?
Bueno, hem d'estar preparats, sí o sí. Plantilla tancada, ja va dir Joaquim Prado, que no estarà tancada en tota la temporada. El que sí tenim és a 12 jugadors i molts dubtes. Personalment, molts dubtes. Jo no he entès el mercat del club amb el joc interior, o sigui, amb perdó per l'expressió, vam tenir un inici de mercat que tots ens van ficar molt calents, perquè certament van fer una sèrie d'operacions d'Ivoz, Corey Walden, Michael Caicedo, Thomas Brolet, Oriol Paulí, que vam dir, ostres, ojo, ojo, que anem en sèrio, però jo crec que amb el joc interior hem fet llufa. En els jugadors i en la filosofia, perquè al final, per acabar portant a Cooker i a Edo Muric, que és un 3, no un 4. O sigui, tenim dos 3-2, Bosic i Muric, que juguen al 4. I que ve d'un any lesionat, no calia esperar al 18 de setembre. Sí, per portar aquest perfil de jugadors no calia esperar tant, perquè al final Edo Muric es plantarà a Saragossa sense haver jugat ni un minut amb Gerard Encuentra. I Cooker haurà jugat dos estonetes. Aleshores, jo crec que el club ha fet una aposta molt arriscada aquest any, la mateixa que ha fet totes les temporades de l'EP, però senyors, això no és l'EP, és l'ACB. A partir d'aquí, no tinc proves, però tampoc dubtes de que Gerard Encuentra tornarà a fer màgia i el Jaio Pues Lleida jugarà bé i practicarà un bon bàsquet i serà competitiu. Però jo crec que arribem a l'inici de temporada no en les millors condicions possibles.
Bé, s'ha dit que amb aquestes dues últimes incorporacions, el dia que vam parlar amb Albert Escuer fa 15 dies, parlem de que faltava el joc interior perquè l'exterior està molt ben cobert, tenen un contracte temporal. Albert, això des de la distància crec...
És el que no entenc. O sigui, per acabar firmant a dos jugadors amb contracte temporal, que no són primeres espases, un dels quals ve d'un any en blanc per una lesió i l'altre tampoc mate, ostres, no cal esperar mitjans de setembre.
Però és que jo crec que es continua esperant.
Potser tenen una operació a curt termini.
Jo crec que estem en aquest període d'espera.
Bueno, però tu aquest període d'espera el pots tenir igualment. O sigui, tu pots tenir fins a 20 fitxes a la
fe. Sí, ho va dir Joaquim Prado, sí.
I cada jornada pots donar altes i baixes. Aleshores, home, tu fes un equip, com a mínim, per preparar l'inici de temporada i perquè el teu entrenador no tingui que fer els invents que ha tingut que fer a la pretemporada. O sigui, Michael Caicedo, que és un 2-3, la majoria de minuts de pretemporada els ha jugat de 4.
Sí.
En condicions normals, quan comenci la lliga, no jugarà ni un minut de 4. Aleshores, pues porta'ls igualment, tens contracte temporal igualment i igualment tu continues buscant aquella peça que et sedueixi definitivament, però dona-li a l'entrenador les eines per fer una bona pretemporada, perquè insisteixo, estem fent el mateix que hem fet a l'Aleport i Joaquim Prado treia pit parlant de Ibu Baggi i de Cameron Crutwig, però Joaquim Prado va obviar a Ali Tiu, a Bryson C, a Winfred Thomas, a CJ Gettys i el munt de jugadors que han passat per el joc interior del Força en aquestes tres temporades, precisament per això, per esperar última hora. I al final les operacions de Baggi i Crutwig, evidentment té mèrit perquè has d'estar allí, però Baggi arriba en virtut d'un conveni que tens firmat amb el Barça, i Crutwig, el de mèrit és el del director esportiu del Betis que el talli. Després tu estàs atent al mercat. Sí. No sé si m'estic explicant.
Sí,
estàs atent i el fitxes. Però no són dues operacions de mèrit que diguin no, és que hem estat peleant fins a l'últim euro, fins a l'últim dia i al final ens n'hem sortit. No. I t'han sortit cara.
Val. I en 30 segons, Saragossa, 2:15 és el matí el partit, finalment, 500 lleidatans prohibits.
Escolta, Albert, a la web acb.com surt publicat ja totes les jornades amb hores, amb horaris. Això és pràcticament inamovible, no?, durant tot l'any.
Això és una lliga sèrie, com per exemple la Premier League, que tu el primer dia ja tens tot el calendari i així te pots programar la temporada. A partir d'aquí pot haver algun canvi, evidentment,
sí,
però... si no és definitiu del tot, però no, no acostuma a haver-hi gaires canvis. Si com pot passar com el dia de Saragossa, per exemple, que està programat per les 6 de la tarda i al final se juga pel matí.
Vale, vale, no,
però t'avisen 15 dies abans.
T'ho dic perquè, per exemple...
Tu tens una programació, és una lliga sèria.
El Força Lleida acabarà jugant a casa davant de l'Unicaja diumenge 25 de maig a 1:45.
Han de tenir els deures fets davant d'Unicaja, que sí, que sí, que ell va ser campió. No, no, Unicaja té un tros d'equip, eh? Sí, o no, Albert?
Ara he mirat bueno,
l'últim. Té 7 pivots, 7 pivots.
En una setmana guanyen la Intercontinental sí. i la Supercopa Endesa.
Li va preguntar Albert al president pels 7 pivots d'Unicaja.
Va, que anem a la... Albert Escuer, com sempre, un plaer. Escolta, dilluns vinent, res, Festa Lleida.
Major,
o sigui, que ja d'aquí
mira,
dues
quin
setmanes,
Sant Miquel tenim. Vale. Un Saragossa Lleida de bàsquet i un Lleida Sabadell.
Gràcies, Albert.
Vinga, fins la propera. Adéu.
Sergi.
Una abraçada, gràcies.
Soc el Ricard Álvarez. Demà sí que hi tornem, a les 12:20. Ara et deixo amb el José Miguel Cruz des de COPE, Catalunya i Andorra.